Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
6:45, bona tarda, amics i amigues. Un nom propi de l'actualitat d'avui divendres és el del final de la fase diocesana del sínode 2023 a l'arxidiòcesi de Barcelona. Arriba aquest diumenge, a partir de les 5 de la tarda, al Col·legi Maristes la Immaculada de Barcelona. Aportacions riques sobre els joves, sobre el paper de la dona, sobre la gent que se sent exclosa en l'Església per diferents motius i sobre moltes altres qüestions que formen part d'un balanç qualificat de molt positiu des de l'arcabisbat. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Pau Massip a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el cardenal Joan Josep Omella reflexiona avui en el seu compte de Twitter sobre el nivell d'empobriment al qual s'està arribant al món. I ho fa a partir de l'últim informe emès per Oxfam Internacional, que revela que gairebé 1 milió de persones podrien caure en la pobresa extrema aquest 2022. A més, es va signar ahir a Jerusalem el comunicat final de la coordinadora dels bisbes per a Terra Santa, que han estat reunits aquests dies, amb la idea d'impulsar la presència i el respecte de les comunitats cristianes a la Terra de Jesús. I aquesta tarda entrevistem Xavier Sobrevia, delegat de Pastoral de la Salut de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Ens presentarà una interessant jornada de formació organitzada per dimarts vinent al Caixa Fòrum de Barcelona sobre l'eutanàsia. Aquests i altres temes fins a 6:45.
Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
L'Arxidiòcesi de Barcelona ha convocat per aquest diumenge la trobada final de la fase diocesana del Sínode 2023. Serà a partir de les 5 de la tarda i fins a 7:45 al Col·legi Maristes de la Immaculada, al carrer València 370 de Barcelona. La presidirà el cardenal Joan Josep Omella, amb la participació dels bisbes auxiliars, els vicaris i altres responsables d'àmbits diocesans. Els organitzadors asseguren que es vol agrair el camí sinodal realitzat i la reflexió que s'ha fet per respondre al moment present, alhora que es fixarà la mirada en la sinodalitat que caldrà continuar aprofundint i vivint en el futur. El prevere de l'arxidiòcesi, Enric Termes, responsable de la fase diocesana del sínode, va explicar ahir en una entrevista al programa Camins de Ràdio Estel que el balanç d'aquest mesos és positiu.
La resposta ha estat positiva. S'hi ha apuntat qui ha volgut, i ha reflexionat qui ha volgut, i el nivell de participació ha estat prou alt.
Sí.
Vol dir que penso que hem respost a aquesta crida.
Enric Termes va recordar que el sínode és universal i que l'arxidiòcesi de Barcelona s'hi suma des de la seva pròpia realitat concreta del moment. El responsable diocesà del sínode a Barcelona va explicar que, a més del mateix fet de caminar junts, que és la sinodalitat, han sortit temes molt diversos durant aquests mesos.
Han sortit molt els joves, que ens costa molt entrar en contacte amb ells i que ells tinguin la veu en l'Església. Ha sortit també molt amb força també el tema del paper de la dona en l'Església, tot el tema dels marginats, de la gent que no se sent acollida. Hi haurien els marginats, que serien gent amb pobresa i tal, però també hi ha altra gent que no se sent acollida per l'Església, per la seva orientació sexual, pel seu moment moral. I després també un seguit d'elements, també, per exemple, en tot el tema del llenguatge, que tinguem un llenguatge comprensible per la gent, també a nivell litúrgic, el tema de la formació, són tocs d'atenció.
Enric Termes, a més, va comentar que hi ha hagut, això sí, plantejaments molt rics.
Hem recollit unes 280 aportacions, que vol dir molts més grups, perquè algunes són síntesi. Hi ha unes 125 parròquies que hi han participat d'una manera o una altra, però també hi ha una bona colla de, per exemple, d'entitats diocesanes i un bon grup de moviments. De moviments que de vegades són molt estructurats, o també de petits grups que han fet. Vull dir que hi ha hagut una contesta i una participació molt variada. I el que m'ha agradat molt és això, que en molts d'ells, en moltes ocasions, deien, bueno, no només reflexionem pel sinó de l'Església Universal, també reflexionem sobre el nostre moment.
El també prevere diocesà de Barcelona, Enric Termes, va explicar que a partir de l'estiu es viurà una nova etapa fins a l'octubre de 2023, per zones continentals. El lema del sínode que ha convocat el papa, de manera molt diferent en altres ocasions, és precisament per una església sinodal, comunió, participació i missió. Aquesta etapa diocesana que hem viscut aquests mesos a Barcelona i en altres diòcesis connecta prou bé amb diferents realitats pròpies, i en el cas de Barcelona és l'objectiu del seu últim pla pastoral titulat Sortim, el discerniment, un d'ells, que s'està treballant des de l'inici del temps d'Advent. Enric Termes va revelar ahir que s'han cobert ja més de la meitat de les 800 places per a diumenge a la tarda i va insistir que encara és possible apuntar-s'hi des del web església.barcelona.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Passen 5 minuts i mig de 6:45, canviem de tema. L'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal, el cardenal Joan Josep Omella, reflexiona avui en el seu compte de Twitter sobre el nivell d'empobriment al qual està arribant el món. I ho fa a partir de les dades de l'últim informe emès per Oxfam Internacional, en què es revela que gairebé 1 milió de persones podrien caure en la pobresa extrema del 2022, aquest 2022. El prelat destaca que és urgent canviar el model econòmic a escala mundial, perquè són xifres, afegeix, que encongeixen el cor. Segons la nota d'Oxfam Intermón, beneficiar aquestes dades són especialment preocupants. És el primer informe que es fa de manera presencial des de l'inici de la pandèmia del Covid-19, referint-se al Fòrum Econòmic de Davos, la trobada de l'elit mundial de l'economia. A més, es va signar ahir a Jerusalem el comunicat final de la coordinadora dels bisbes per a Terra Santa, després dels treballs que s'han dut a terme des de dissabte passat i fins ahir dijous, amb la idea d'impulsar la presència i el respecte de les comunitats cristianes a la Terra de Jesús. El comunicat final, fet públic ahir, parteix d'unes paraules del Salm 137, que comencen dient «Si mai t'oblidava Jerusalem». A més, els bisbes signants manifesten que la comunitat cristiana és essencial per a la identitat de Jerusalem, tant ara com en el futur. Tot i això, recorden que la seva presència estable es veu amenaçada per l'ocupació i la injustícia. En aquesta línia comparteixen la preocupació expressada per la comunitat cristiana sobre les restriccions unilaterals a la llibertat de culte durant la recent Setmana Santa imposades per la policia israeliana.
Sense distància, un panorama presentat a prop de tu.
El CaixaForum de Barcelona acollirà dimarts vinent una jornada de formació sobre dignitat al final de la vida i eutanàsia. L'ha organitzada el Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut de les diòcesis amb seu a Catalunya. La jornada està destinada a voluntaris de la Pastoral de la Salut de les parròquies, a capellans i a agents de pastoral dels hospitals, així com també a professionals sanitaris interessats. Les inscripcions encara es poden fer a les delegacions de Pastoral de la Salut dels Bisbats o bé trucant als matins al telèfon 93 317 15 47. En parlem amb Xavier Sobrevia, un dels organitzadors de la jornada de formació i delegat de Pastoral de la Salut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Mossèn Xavier Sobrevia, bona tarda.
Bona tarda, què tal esteu?
Molt bé, gràcies a Déu. En aquesta jornada de dimarts, que començarà a les 11 del matí després de l'acollida, es parlarà de vida i mort digna, de com actuar quan es demana anticipar la mort, de la llei espanyola d'eutanàsia, vigent des de fa un any, de l'objecció de consciència dels professionals, de la gran alternativa de l'atenció pal·liativa i de l'ajuda espiritual al final de la vida. Què destacaria de les sessions? Com es planteja el curs?
Bé, jo penso que estem en una situació que és molt important, no? Tenir una mica de coneixement més ampli de com fer front a l'etapa final de la vida i especialment també motivats perquè sapiguem doncs, la situació doncs, que tenim actualment legal a Espanya amb la legalització de l'eutanàsia i l'entrada en vigor a partir del 25 de juny passat, per com doncs, situar-nos en aquest tema i també doncs, ser fidels a l'Evangeli i defensar la vida, no? Defensar una vida també digna, i justament l'eutanàsia no és una mort digna, sinó que es provoca la mort, i justament com alleujar i acompanyar doncs, veritablement a les persones en l'etapa final de la vida. Especialment doncs, també tenint en compte els recursos que ens dona doncs, les cures pal·liatives, la medicina pal·liativa, i en aquest sentit, doncs, això, alguns dels ponents són grans especialistes en aquesta matèria per donar una veritable resposta quan hi ha una situació de patiment en aquella persona que està malalta.
Per exemple, el metge Jesús Vaquero o l'especialista en geriatria Cristian Villavicencio i altres, també vostè mateix en el moment final.
El Gómez Batista, que va ser pioner de cures paliatives aquí a Catalunya, doncs també doncs, sobretot hi ha aquest tema a vegades una mica dramàtic, no? Dius, aparentment, doncs, es defensant una llibertat que és molt qüestionable del pacient, doncs es descuida moltíssimes persones que no estan rebent les cures paliatives específiques que necessitarien al final de la seva etapa de la vida. No? I això està xifrat una mica per la Societat Espanyola de Cures Paliatives, que un 60% dels pacients que necessitarien aquesta atenció més específica per trobar un major benestar i confort, doncs no ho reben. No? I és realment un veritable dret que no està siguent, doncs, respectat per part de les persones. No? Donar la sortida, doncs, així ràpida, barata i fàcil, fins a cert punt, doncs, de l'eutanàsia, doncs, realment és algú molt preocupant.
Certament. Recordem que el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, responsable de Pastoral de la Salut de la Tarraconense, i el coordinador del Secretariat Interdiocesà, Joan Bajo, obriran aquesta jornada de formació, que és, com estem dient, de l'Església, però oberta a tot el món sanitari, des del compromís, fins i tot més enllà de les creences, de la defensa de la vida. Oi? Quin és, mossèn Xavier, el gran objectiu a l'hora de presentar l'eutanàsia com un desafiament a aquesta defensa de la vida i a les alternatives que hi ha, no?, a una mort provocada?
Home, en la mesura, el tema és respectar la vida i també no allargar l'agonia. Això és una cosa molt important, que quan un diu no a l'eutanàsia no estàs dient ni que vulguis allargar l'agonia, i hem respectat també la mort, i en certa manera, doncs, és un fet que també és, en el fons, al final, inevitable. Com això també és molt important, doncs, no caure en l'obstinació terapèutica i adequar, doncs, la teràpia a cada persona, amb cada patologia o cada circumstància que pugui tenir en la seva vida.
Efectivament, no forçar la mort provocada i no forçar tampoc l'agonia més llarga del que naturalment seria. No?
I que també, en segon lloc, no allargar-la, i també que hi hagi un tractament adequat dels patiments que té aquella persona, no? I aleshores aquí també falta potser una mica més de formació en els metges, per això també hi ha els especialistes de cures paliatives, però també, diguem-ne, de no tenir a vegades por a donar certs calmants i també donar-se en les dosis adequades, és a dir, tampoc ni accelerar el procés final de vida, doncs, amb uns calmants que no són necessaris, ni quedar-se curt en deixar que aquella persona, doncs, estigui passant-ho malament.
Ja per acabar tot...
És molt important que quedi molt clar que no s'està dient que es vulgui que ningú pateixi quan es diu no l'eutanàsia, no, justament l'eutanàsia és una manera fàcil de treure's la persona amb una situació problemàtica, doncs, de davant, i això tampoc és el que realment, doncs, en el fons, les persones normalment, doncs, estan demanant, no? O sigui, que tinguin un tractament adequat del seu dolor.
Està clar. Bé, ja per acabar, tot recordant que aquesta jornada de formació és dimarts a partir de 11:15, comença a 11:00 del matí al Caixa Fòrum de Barcelona. Per inscriure's es pot trucar als matins al telèfon.
Ja que quedaria el dilluns, vull dir que això, si algú encara, doncs, s'anima, el dilluns, doncs, trucant aquest telèfon que tu deies, doncs,
sí,
es pot, doncs, fer encara l'inscripció.
O si abans pot anar a la seva delegació de Pastoral de la Salut, també és possible.
Bueno, el cap de setmana, sincerament, no sé si...
No és hàbil, està aclarit. Doncs dilluns al matí, a veure si es poden omplir aquestes places del Caixa Fòrum i sigui una jornada de formació ben participada durant tota la jornada de dimarts, dia 31. Moltes gràcies, mossèn Xavier Sobrevia, delegat de Pastoral de la Salut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Que vagi molt bé.
Doncs gràcies a vosaltres. Crec que realment els ponents val la pena que puguin ser, doncs, aprofitats.
Adéu-siau.
Bona tarda.
I destaquem per acabar que el Papa Francesc ha rebut aquest matí en audiència els prelats de la regió nord-est 3 de la Conferència Nacional dels Bisbes del Brasil, amb motiu de la seva visita ad limina apostolorum. Una pandereta com a símbol de l'alegria i de la difusió de l'Evangeli ha estat el regal ben original que aquests pastors, que aquests bisbes han ofert al Papa al final d'aquesta visita. A més, la Conferència Episcopal Italiana ha descartat avui obrir una àmplia investigació, com s'ha fet en altres països europeus, sobre els abusos a menors comesos pel clergat, i ha anunciat que farà un informe sobre les denúncies i condemnes dels casos analitzat al Vaticà els últims 20 anys. Fins aquí, sense distància, ara Vespres de Montserrat i a les 8 camins. Adéu-siau.